l'Estel, la fórmula musical.
Són les 6, bona tarda, us torna a parlar aquesta hora Ignasi Miranda. El fort vent que afecta avui Catalunya ha provocat la mort de dues persones a Terrassa després que els hagi caigut un mur a sobre quan caminaven pel carrer. Les dues víctimes són un jove de 27 anys, de qui s'ha trobat el primer cos, i una dona de mitjana edat, que no s'ha trobat fins que els bombers i els Mossos han procedit a la retirada de la runa. El mur que ha caigut és d'una antiga fàbrica d'electrodomèstics que no estava operativa però que es mantenia pel seu valor històric. Està situada a la plaça de la Dona Treballadora, fent cantonada amb l'avinguda Jaume I. Al marge d'aquestes dues víctimes, el vent també és la causa més probable de la mort d'una dona de 60 anys aquest dilluns al vespre a l'autopista AP7, a l'alçada de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. També hi ha hagut conseqüències de la ventada a la via del tren, concretament a la línia de Renfe entre Sabadell i Terrassa, una via que ha quedat tallada per la caiguda d'un arbre que ha afectat un comboi i ha ferit el seu maquinista, que està fora de perill. Canviem de qüestió. El cas Nos arriba a la part final abans que se celebri el judici. Avui s'han entregat al jutjat els escrits d'acusació. El fiscal anticorrupció Pedro Rack demana una pena de presó elevada per Iñaki Urdangarín i Diego Torres, 19 anys i mig per al cunyat del rei. La seva dona, la infanta Cristina, queda eximida de culpa, però se li demana des de la fiscalia una multa de 600.000 euros. I el 2014 ha estat un any devastador per a milions de nens d'arreu del món, segons denuncia un informe d'UNICEF. L'informe parla de nens assassinats, segrestats, torturats i reclutats com a soldats. L'organització xifra en 15 milions els nens directament afectats per conflictes bèl·lics en algun lloc del món.
Fórmula Estel, Ignasi Miranda.
Quin és el teu somni? Et veus capaç d'avançar per materialitzar-lo? Què et falta? Les claus per viure descobrint els nostres potencials com a persones a l'Art de la Reflexió, amb Emili Tena, cada dimarts a les 11 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Vols ajudar des de casa teva les comunitats pobres de Bolívia? Doncs apunta aquest telèfon, 602 02 11 87. L'associació Sagrado Corazón de Jesús està posant en marxa un nou centre d'atenció sanitària i planificació familiar a la zona boliviana de Ribera Alta. I junts, a poc, ho convertirem en una realitat. Fes la teva donació. Informa-te'n al 602 02 11 87. 602 02 11 87. Perquè les accions del Sagrado Corazón de Jesús són també les teves.
Bona música, bona oïda, bona ràdio. Fórmula Estel, a Ràdio Estel.
Passen 3 minuts de les 6. Escoltarem durant la propera estona Silent Night amb Michael Bolton i The Sicilian Clan amb Ennio Morricone. Serà abans de donar pas a l'espai L'Església no s'atura.
Això és Fórmula Estel. Això és bona música.
El sistema econòmic impedeix la feina decent que fa possible una vida digna, construeix una forma de ser que deshumanitza i empobreix, i amb això nega el projecte de Déu per als homes i les dones en el món de l'obrer i del treball. Aquesta és una de les idees que van sorgir ara fa aproximadament un mes amb motiu del 20è aniversari del document La Pastoral Obrera de tota l'Església. Va ser en la reunió de centenars de persones de 37 diòcesis espanyoles compromeses amb la pastoral del món obrer a nivell de la Conferència Episcopal Espanyola. Amb aquesta idea, amb aquesta reflexió que fa seva també el Papa Francesc a l'exhortació Evangelii Gaudium, comencem L'Església no s'atura. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de l'Àngel de Arriba i de qui us parla, Ignasi Miranda. Durant els propers 20 minuts us acompanyarem a la sintonia de Ràdio Estel, Fórmula Estel. Àngel de Arriba, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Avui parlarem de pastoral obrera.
Pastoral obrera, ni més ni menys.
És un
tema... Tota la tasca que desenvolupen i que fan, i que la majoria de vegades no se sap el que fan, perquè són voluntaris, són gent que, bueno, està predisposada a treballar envers de l'Església, però des d'una vessant no coneguda.
Doncs és important perquè això és una mica el rovell de l'ou, no?, de la filosofia del nostre programa.
Efectivament.
L'Església no s'atura en el món obrer, i una vegada un delegat de pastoral obrera em deia que l'Església no és que s'acosti al món obrer, és que es fa membre del món obrer. Això és molt important.
Efectivament. Per això he pensat que era important que avui tornessin una altra vegada a parlar des de pastoral obrera de tota la tasca que desenvolupen.
Doncs parlarem amb tres persones implicades en aquest món. Una pausa i entrem en matèria.
L'Església no s'atura. Vols viatjar sense maletes i trobar-les a la teva destinació? Fas una petita mudança? Vols enviar el teu regal a algú? La teva solució és Logistoc Maresme. Nosaltres solucionem el transport del teu material. Som al camí RAL 161 de Mataró. Truca'ns al 93 790 6205. 93 790 6205. Logistoc Maresme. La nostra feina no s'atura. L'Església no s'atura. Un espai obert a l'ajuda que molta gent ofereix als qui no tenen feina.
Ens acompanyen Oriol Martínez, militant de la Joventut Obrera Cristiana Nacional de Catalunya i les Illes, i també membre de l'equip de pastoral obrera a la diòcesi de Terrassa. Oriol Martínez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També tenim amb nosaltres Cèlia Santiago, militant de l'Acció Catòlica Obrera ACO a Catalunya, i en aquests moments alliberada pel moviment per fer tasques de coordinació. Cèlia Santiago, bona tarda.
Molt bona tarda.
I completem les presentacions saludant Emili Ferrando, que és de la Germandat Obrera d'Acció Catòlica, la GOAC de Barcelona, i Sant Feliu de Llobregat, i també membre de l'equip de pastoral obrera a Badalona. Emili Ferrando, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, Àngel, amb aquestes presentacions comencem, sense més preàmbuls.
Sense més preàmbuls, començaríem... I vull que parlem tots, vull dir que participem ja no en una tertúlia, però que sí, evidentment, aprofitem per parlar de pastoral obrera. La primera pregunta seria l'evangelització del món obrer en una nova situació històrica com és l'actual. Com es fa des de pastoral obrera?
Molt bona pregunta. Es fa el que es pot. Igual no sóc jo la persona més ideal per dir com evangelitzem, no? Però intentem evangelitzar els nostres companys des del companyerisme, estar al costat de tot el que pateix, d'un exemple. Bueno, fem, suposo que tot el que fa qualsevol cristià, però sempre sabem, i des de la vessant que som obrers, i que el Senyor es convida per, en aquesta tasca en el món obrer. No en un altre lloc, no, en el món obrer.
Però avui en dia deu ser més difícil, no? Encara evangelització amb aquests moments, no?, de crisi econòmica tan
sempre,
forta.
Sempre ha sigut difícil l'evangelització en relació amb la classe obrera, perquè des del seu origen la classe obrera va sortir amb les ideologies que representaven o que interpretaven la lluita obrera van sortir en caràcter ateu, però el propi comportament de l'Església que es va allunyar d'aquest món obrer. Es va allunyar i el menys tenia.
I potser ens anem adonant amb el temps que els valors de l'Església precisament són els més propers,
clar,
no? Els valors del món obrer.
Clar, jo penso que la forma d'evangelitzar, com a mínim la nostra, dels moviments apostòlics i de Pastor l'Obrera, és a partir del testimoni personal i col·lectiu, a partir del contagi, tal com diu avui en dia el papa francès, no? Però, clar, sempre amb una visió de que l'evangelització, és a dir, per una part nosaltres oferim a Jesús, que és el creure en Jesús, que encara que el creure ja depèn del mateix Déu, no de nosaltres, però oferim la persona de Jesús com a punt de referència per viure, però l'altra també és dir, tu quan vas evangelitzar no pots simplement portar lo teu, tu has de valorar lo de l'altre, que això a vegades no ho fem. És a dir, quan volem evangelitzar el món obrer, nosaltres si no partim dels valors que ells tenen i hi ha evangèlics que en tenen i molts, no podem evangelitzar. És a dir, nosaltres hem d'aportar el nostre i també hem de saber valorar el seu. I en aquesta confluència, ahí està l'evangelització.
Sí, perquè no és introduir una cosa estranya, aliena al
món obrer. No anem a fer doctrina, no anem a ser doctrinaris. Volem compartir valors.
I amb la convicció que són valors molt assumibles.
Jo us puc contar una anècdota que és molt significativa en aquest sentit. L'altre dia, en una reunió que teníem ampliada de gent de l'equip de Pastor Obrera i en curs de formació pel compromís social que fem, va venir l'Adoni González, que és un militant comunista de tota la vida, que va estar molt represaliat, perseguit, va estar a la presó moltes vegades, però és agnòstic, ell no creu, és ateu agnòstic. I vam preguntar allí en la deixó, bueno, quins personatges històrics tenim com a referència nosaltres, no? I un va dir, pues mira, Gandhi, l'altre Luther King, i surt l'Adoni i diu, i nosaltres com a referència tenim a Jesús. I dic, Adoni, per favor, però si tu no creus en Jesús. I em diu, sí, però els valors meus són els de l'Evangeli.
Sense creure, en tot cas no creu en Déu,
això
però la figura de Jesús...
És una confessió de fe més gran. Que això és una alegria quan sents en les reunions...
Sembla mentida, no?
Sembla mentida, no? Te n'alegres perquè veus que sí, pues que ell teòricament no creu, però potser creu més que molts creients que diuen que creuen. No?
Per tant, la pastoral obrera és important, especialment necessària en l'activitat pastoral de l'Església. Per què?
Bueno, és important perquè potser tenim també una doble tasca en el moment d'evangelitzar. També tenim la tasca d'ensenyar què és la classe obrera, perquè aquesta consciència de classe, que sí que fa potser uns anys estava molt clara, no?, de que pertanyíem a un col·lectiu, de que teníem una força conjunta, avui en dia està molt degradat aquest valor, no?, de pertànyer a una classe. Llavors, una opció que tenim també des de l'evangelització és que l'evangelització és una cosa que es fa col·lectivament, no? Llavors, aquest valor també és un valor que portem a més, mostrar la figura i la idea de Jesús, no?, però també el valor de l'organització, el valor de compartir, el valor de ser solidaris, que potser no són valors directament evangèlics, sinó potser que estan ja integrats a la societat, però que també estan una mica perduts, no?, avui en dia.
La importància de la participació dels laics, que feu des de Pastoral Obrera per motivar la participació...
Sí, primer volia respondre també una mica.
Ah, vale. Això, sí, sí.
Ara entro en aquesta pregunta, no? Però la pregunta que tu plantejaves... és dir, jo penso que totes les pastorals anem a lo mateix. Tenim el mateix objectiu, no? I cada pastoral intenta evangelitzar des del seu propi ambient. És dir, l'apòstol de l'estudiant és el propi estudiant. L'apòstol de l'obrer és el propi obrer, no? Que aquesta filosofia és maca. Però la pastoral obrera, per mi, té una dimensió transversal. Perquè si tu agafes un jove, agafes un malalt, pastoral dels malalts, agafes pastoral matrimonial, què passa? Pues que tu això no obres, la majoria, perquè la immensa majoria de les edats són treballadors. Per tant, té un caràcter transversal. específic, i això no ho hem de perdre de vista, però això, la pastoral obrera, per mi, hauria de tenir una certa preeminència, no, no per davant dels altres, però sí una atenció... Tant.
Globalment, et refereixes, sí, globalment, no? Com a pastoral obrera, com a concepte.
Que no s'olvide, perquè a vegades s'olvide. És molt oblidada per part de la pròpia Església. Per més potis que publiquen, eh? Que
sí, 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 sí.
Ja, potser, no? Sí, sí. Però aquesta pregunta que tu feies... Que...
La importància dels likes.
Ah, i de la participació, no?
Sí.
Que, home, és que els moviments apostòlics són moviments de likes, fonamentalment. La part de l'obrera, la porta a terme, és likes. És la missió que tenim. És likes de transformar el món. No és propi això de la jerarquia, no és dels likes. Nosaltres, en l'equip de part de l'obrera, una forma de participació és que tot el que plantegem, tot ho plantegem amb una metodologia activa. De, si fem ponència, doncs n'hi ha col·loqui, sempre orientada amb l'esquema que compartim tots els moviments, que és veure, jutjar i actuar. És dir, si fem una xerrada, no es passem més llestos. És per prendre consciència, per tenir criteris i per empenyar el compromís en totes les coses. Jo penso que la pastoral obrera, més que fer coses per ella mateixa, que es pot fer, el que ha de crear és consciència social perquè la gent que vagi allí, amb altra gent del poble, faci coses, no? I se transforma el món. Però en tot el que fem, sempre una pedagogia activa.
Cèlia, sí, perdona.
No, jo volia afegir que és cert que els moviments apostòlics som una escola de formació. Els nostres militants s'estan formant constantment i ajuden a formar-se en altres, no? Jo penso, una de les meravilles que jo no he pertanyat sempre amb aquesta, a la pastoral obrera, jo sóc una persona de parròquia, em faig afegir, diguéssim, a l'any 2000, i una de les coses que a mi més em va agradar i més em va enamorar va ser, sobretot, la vessant de que és a dir, ens reunim, nosaltres som els que volem fer la metodologia de treball, som nosaltres les que organitzem, etcètera, etcètera. Però a la vegada, quan això s'hauria de donar sempre, penso jo, a tots els estaments del món, i a mi és una de les coses que més m'agraden dels moviments, és quan un militant passa a formar part d'un càrrec, que és un servei, no és un càrrec, és un servei, un president, una presidenta, al cap del temps baixa del pedestal, diguéssim, no? I torna a ser una persona, un militant més, perdó, un militant més, cosa que en altres estaments no es dona això, no? I aquesta persona ha tingut l'oportunitat de conèixer altres persones, de conèixer altres estaments, però continua en la seva senzillesa, torna a ser el que ha estat sempre, un militant de base. I això és, per mi, molt important.
Avui ens acompanyen Cèlia Santiago, militant de l'Acció Catòlica Obrera a Catalunya, Oriol Martínez, militant de la Joventut Obrera Cristiana, la JOC de Catalunya i Balears, i també Emili Ferrando, que és de la Germandat Obrera d'Acció Catòlica de Barcelona i Sant Feliu de Llobregat.
Sí, m'ha cridat l'atenció que dins de les jornades que heu fet, un dels apartats posa participació dels laics en la formació dels seminaristes i dels sacerdots. Podeu explicar en què consisteix aquesta participació, si és real o no és real?
Perquè les vocacions també poden sortir, si poso del món obrer al sacerdoci.
I això, te vaig a contestar això, però enmarcat des d'un context més ampli. Per exemple, aquí som tres representants dels tres moviments més destacats de la pastoral obrera. Però falten les parròquies, i falten capellans al món obrer, i falten religiosos, vol dir que... És a dir, faríem un error d'enfocament si penséssim que la pastoral obrera és els moviments apostòlics, no? És molt més àmplia. I si fem pastoral obrera és per arribar a molta gent, a molta més gent. Per això la necessitat de que membres de parròquies amb sensibilitat social s'incorporen a la pastoral obrera, per això. I també els seminaristes, clar. Que jo penso que això del contacte amb el seminari, en els orígens del moviment obrer, concretament en l'OAC, que és el que jo més conec, jo recordo que totes les primeres assemblees diocesanes totes se feien al seminari, totes. I n'hi havia... Ara encara es fan a l'estiu cursos específics per a seminaristes, no? Però és que, a part d'això, quan estava el Rovirosa tenia molt d'interès, que ara fa 50 anys que va morir.
Guillem Rovirosa, sí.
Guillem Rovirosa, el màxim fundador de la banc, no?
Sí, impulsor doncs... del moviment cultural cristià, entre altres
bueno,
coses.
Bueno, sí, d'ahir va derivar, sí, després, sí. No? Però Rovirosa va potenciar el contacte amb epistolar amb seminaristes i militants de tota Espanya. i va potenciar també el contacte amb sacerdots, amb els bisbes, és a dir, tota aquesta realitat eclesial més jeràrquica, perquè estigués ben unida i perquè els capellans, quan sortissin ja amb aquesta... I es van crear els grups de Jesús Obrer. Ara la cosa no estava de la mateixa manera. Això no vol dir que no es facin coses, perquè l'Oriol em contava abans que ell té alguna experiència d'haver anat, no?
Sí, jo vaig estar alliberat per la JOC fa uns anys i vam tenir l'oportunitat en algunes vegades de poder anar al seminari i explicar pues, una miqueta quina era la tasca dels moviments obrers, també la tasca de la JOC concretament, perquè moltes vegades, potser ara últimament no tant, però els seminaristes són joves, no? Ara, cada vegada hi ha pues, seminaristes més grans i tal, però sí que hi havia aquesta perspectiva de presentar la JOC, perquè moltes vegades, si no ho fem els propis moviments, costa que dintre dels programes del seminari se'n parli, no?, del món obrer. Però és una mica el que deia. Si no és una idea que un té d'anar-hi, costa molt que et cridin, no?, per poder anar a parlar en un seminari.
Referent a les jornades generals de pastoral obrera, les 20 jornades de pastoral que ha tingut a Madrid, me'n sembla que
sí, han
sigut, no?
Sí,
podries explicar una miqueta les conclusions més importants d'aquestes jornades, Oriol?
Sí, bé, van ser unes jornades una mica especials perquè, com bé has comentat, celebraven el 20è aniversari i van reunir molta gent i els ponents que van participar van ser pues, molt potents, no? I, bàsicament, la idea que m'enduc de les jornades és que la pastoral obrera és més viva i més necessària que mai. La tasca que hem de fer en una situació de precarietat, d'atur, de crisi, és molt, molt important. I que, segurament, aquesta situació és diferent de les altres situacions que s'han viscut en el passat, no? I que, llavors, s'han d'inventar o hem d'aconseguir fer noves propostes per transformar les noves situacions que vivim. Uh-huh. Hi ha moltes, moltes altres conclusions. Hi ha un manifest que s'ha fet, que està disponible també perquè el vulgui llegir. Però jo la conclusió que jo m'enduc és aquesta, no? Que tenim feina i que la feina que hem de fer potser és una mica diferent en forma que la que s'ha fet anteriorment, però en el fons és la mateixa.
Vale, aquesta, quasi per última...
Sí, ens queden pocs minuts.
Aniria dirigida a tots tres. Els 20 anys de l'aprovació del document La pastoral obrera de tota l'Església, què ha significat?
Sí, Cèlia. Sí.
Jo veig que és un document que s'ha de donar a conèixer, que encara és un embrió, no s'ha desenvolupat, i és tan actual com quan es va editar, o més. Les problemàtiques són les mateixes, i jo, des de la meva vessant de militància, demanaria, sobretot als bisbes, que ens ajudessin a tirar-lo endavant, que ens donin medis. Perquè la teoria està molt bé, però si després no es compten medis, no podem fer res. Per exemple, alliberar conciliaris, moltes coses més que es poden fer. Per a mi està molt vigent.
Doncs també reivindiquem i recomanem la lectura d'aquest document, Oriol, sí.
Bueno, coincideixo bastant amb el que diu la Cèlia, no? Jo crec que aquest document és important i especialment s'ha d'aplicar en el món dels joves, no? Que potser és el que m'afecta més a mi. Perquè realment molts joves de la meva edat, una miqueta més joves, una mica més grans, es troben amb unes dificultats molt importants i la pastoral obrera ha d'estar al seu costat.
Uh-huh. Jo penso que el document aquest és un miracle. Jo quasi no me'l crec. No me'l crec en el sentit de que... Perquè és molt vàlid. És un programa pa anys i anys. Eh? Uh-huh. Però que m'estranya que del conjunt de la jerarquia hagi sortit. M'estranya. Va ser un moment especial, van saber recollir l'experiència de molts anys de treball dels moviments apostòlics i d'altra gent, i això és una riquesa que tindrem. Però el que jo dic és que el document no és de tota l'Església. Continua sent encara dels mateixos, la pastoral obrera, i això no pot ser. L'Església, la jerarquia s'ha d'implicar molt més.
De la mateixa manera, doncs, que Càritas, que la pastoral sacramental, que tot és de tots, no? Doncs també la pastoral obrera és de tots. Lamentem no tenir més temps, ens quedem amb ganes, oi, Àngel,
sí,
de parlar més. En tornarem
sí,
un altre dia.
Es fa curt. No, està promès, vull dir que hi tornarà de cara al curs final.
Doncs gràcies, Oriol Martínez, Cèlia Santiago i Emili Ferrando. Fins una altra. Bona tarda.
Bona tarda.
Ens queda recordar, Àngel, que Vaja, els canals de comunicació amb l'Església No S'Atura estan sempre oberts. lesglesianosatura@radioestel.cat, sense apòstrofs i sense accents, lesglesianosatura@radioestel.cat, i també el telèfon per trucar-nos a les tardes de dilluns a divendres al 93-409-2770. I una previsió per acabar ràpidament?
Sí, mira, hi ha una jornada prou interessant aquest dissabte, dia 13 de desembre. Es diu Crisi econòmica, discriminació, desigualtat i pobresa, reflexions i respostes socials cristians. Al Hotel Catalònia, plaça de Catalunya, a partir de les 9 del matí.
Doncs una activitat organitzada per e-cristians i promoguda per moltes persones que s'implicaran. Gràcies, que vagi molt bé, Àngel.
Gràcies, fins demà vinent.
A vosaltres, amics vivents, us esperem dimarts vinent, una mica després de les 6. Adéu-siau.
La teva fórmula musical a Ràdio Estel. Fórmula Estel.
Vols aprendre els consells i les vivències dels professionals de l'educació? Escolta Paraules d'Amor, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Estel, un programa dirigit per l'Associació FERT. El proper dia parlarem de la moda. Els dimarts a les 8 del vespre parlem d'educació, família i parella a Paraules d'Amor, a Ràdio Estel.
Si no podem ser l'Àngel, serem la guarda i companyia. Estelnet Acompanyament Social, el servei que t'ajudarà en la cura dels teus familiars grans o incapacitats. Nosaltres els acompanyem a la visita al metge o l'hospital, t'ajudem en el seu tractament mèdic, li fem companyia o l'ajudem en les tasques quotidianes. Sempre serem allà on ens necessiti, amb personal acreditat i qualificat, tant a la llar com a la residència. Més informació al 93 179 76 39. Estelnet Acompanyament Social. Amb qui ens necessiti, sempre i cada dia. A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
La teva fórmula musical a Ràdio Estel. Fórmula Estel.
Passen 4 minuts de 6:45. Després de l'espai L'Església No S'Atura, seguim endavant amb la música des de Fórmula Estel. I ara us invitem a compartir amb nosaltres aquests temes Junts per Sempre, amb Innocence i Carlos Marín Il Divo, Sending Me Angels, amb Katy Mattea, i Angels We Have Heard on High, amb David Hunsinger. Així arribarem al moment de connectar amb la Basílica de Santa Maria de Montserrat. Des d'allà us oferirem, com cada dia a 6:45, la pregària de vespres.
I junts viurem per sempre. shore. Seems like the devil's always trying to get in my door. Just when I thought I couldn't take anymore, here he comes again, my friend. He keeps sending the angel from up on high.
Fórmula Estel, pels esperits sensibles a la bona música. Thank you. Fórmula Estel, la fórmula musical.